Molt bona vesprada, gràcies per estar ahí. Una vegada més, gaudint del que és nostre, del nostre entorn, de la nostra cultura, de la nostra economia, de la nostra comarca. Benvinguts a Rel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Avui anem a conèixer quines són les línies bàsiques de l'estratègia amb la qual la comarca vol optar als fons de desenvolupament rural que ofereix Europa a través del programa LEADER 2014-2020. I per tal de conèixer aquesta estratègia hem convocat així a la ràdio a l'alcalde d'un dels municipis que formen la Mancomunitat, l'alcalde d'Agres, amb qui anem a xerrar de seguida. I també parlarem amb el professor Enrique Moltó, en aquest cas, de com percebim en aquesta zona aquest trànsit entre la primavera i l'hivern, entre febrer i el mes de març que avui comença. Amb aquests arguments confiem en poder gaudir de la seva companyia, així, a la ràdio, a Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Parlem avui, ja ho destacàvem al principi, de fons europeus. Ja sabem que està en marxa el procés per tal de decidir quins territoris van a poder optar a els fons del programa LEADER 2014-2020. I ahir la comarca està constituït com un grup d'acció local que ha de tractar de convèncer a l'administració autonòmica per a que siga un dels territoris que finalment puga tindre accés a aquests fons. Saludem així a Arrel, a l'espai de la Mancomunitat, a l'alcalde d'Agres, Josep Manuel Francesc. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, com va?
Agres va acollir el passat divendres la jornada de presentació d'eixa estratègia de desenvolupament local participatiu que és l'arma amb la que la comarca tracta d'optar a aquests fons europeus, per resumir-ho a grans trets.
Efectivament, així és, molt bé. L'ordre de creació dels GAL significa que després d'un procés de preselecció que se va fer ja farà, bueno, pues durant l'any passat, van sorgir 10 grups que van presentar els seus esborranys d'estratègies i a partir d'aquesta preselecció, bueno, pues s'ha procedit a la creació d'una estratègia més profunda, més treballada i més participativa, pues desplaçant-se per tot el territori, no? És cert que d'aixòs punts al final s'han convertit en 11, perquè va haver una candidatura d'última hora que semblava que havia quedat fora en la preselecció, però que bueno, malauradament ha quedat dintre a última hora i diguem fora de termini, la qual cosa també considerem des del nostre grup que és un poc injust. És un poc injust perquè nosaltres hem hagut d'anar en moltes presses i corregudes per a tots els terminis, per a tindre l'estratègia preparada, i resulta que ara de cop a repent pues tenim un nou grup que va disposar pues de 2 mesos més, o fins i tot quasi 3 mesos més que els altres grups. Bé, són decisions que se prenen a un cert nivell que mos ultrapassen, però que, vaja, volem fer constància d'aquest fet, no? Bé, parlant-vos ja un poquet de la nostra estratègia, pensem que és una estratègia model perquè realment s'ha fet un procés participatiu desplaçant-se a tots i cada un dels llocs del nostre territori, pulsant l'actualitat i pulsant els actors que hi ha per tot el territori. Cal recordar que el nostre grup d'acció local està composat per entitats i ajuntaments de la Marina Baixa, Marina Alta, Comtat, Alcoià i el Vinalopó. Què significa això? Pues que el territori, i més pensant també en l'orografia que tenim en el nostre territori, a banda de ser molt extens, és molt difícil, no?, de fer un procés participatiu. I per això s'han constituït subgrups de treball i s'ha fet reunions per tot el territori, reunions participatives, s'han fet coffee breaks, s'han fet reunions informatives, xerrades informatives, desplaçant-se pues, els responsables d'esta redacció, d'esta estratègia per tot el territori, no? I la veritat és que és un exemple, fins i tot en una jornada a la qual vam assistir en Castelló, on s'adjuntaven diversos grups d'acció local o diversos representants de grups d'acció local i representants tant de la Conselleria com del Ministeri ens van felicitar quan ens van presentar la nostra participació. Ens van felicitar i es van fins i tot estranyar de que s'estiguera fent un procés tan de llibre, no?, com se sol dir. Perquè lo habitual és que tots aquests processos o totes les formacions d'aquests grups d'acció local vinguen sempre de dalt cap a baix, pues estan els polítics que van decidint qui va a formar part i com van a distribuir-se les juntes, i això ha sigut la forma tradicional de crear els grups d'acció, i en concret en aquest cas pues ve totalment al contrari. Hem procurat, sobretot pues és que vam iniciar tot el procés, hem procurat que la representació de les entitats sobrepasse, és a dir, fins i tot duplica la representació dels ajuntaments, la qual cosa redunda en que la politització dins del grup d'acció local és mínima la política. Estem presents les entitats públiques, però en una minoria que no ens permetria de ninguna manera pues fer-nos càrrec de comandar la junta, no? Per lo tant, estem molt satisfets de representants del Ministeri i representants de Conselleria ens han felicitat per tan, tan bonic que estem endavant, i la veritat és que la participació, més de 33 jornades, més de 500 persones han participat en les jornades. Evidentment és molt complicat, en el temps que tenien, que eren 3 mesos raspats, perquè entre que es van explicar tot el procediment, en 3 mesos s'ha fet el màxim possible, estem molt contents, i així ens ho ha demostrat la gent que ha anat acollint-nos per tot el territori. I vaja, ara només queda esperar.
Ara cal esperar a veure aquest procés de competició entre les diferents estratègies per veure qui pot gestionar aquests fons europeus. Quines són les línies mestres, les claus de l'estratègia? Per on ha d'anar la comarca?
Bé, a veure, no sols la comarca, les comarques. Estem parlant
sí, òbviament, sí.
Estem parlant de tot el nord, tota la muntanya d'Alacant, de fet el nom és així. Bé, les línies mestres, evidentment, és pues la creació d'ocupació. S'incentivaran, sobretot, pues aquells projectes que creen ocupació, que fixen a el territori i que li donen pues al nostre territori la possibilitat de millorar la qualitat de vida en les nostres poblacions rurals, no? A grans trets això serà, i sobretot pues producció agroecològica, transformació de productes agroecològics, millora i adequació del patrimoni, tant històric com històric-artístic com tradicional, i vaja, en general, això seran els grans trets.
Doncs confiem en que aquests arguments siguin suficient per tal de convèncer a el tribunal que ha de determinar quins nou grups dels 11 que opten van a poder disposar d'aixòs fons europeus. Josep Manuel Francesc, alcalde d'Agres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos i bueno, sempre disposats a portar qualsevol informació.
Saludem a Enrique Molto. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Enrique Molto és professor de Geografia a la Universitat d'Alacant i s'acosta cada 15 dies a Arrel per tal de parlar-nos de llenguatge i com influeix la meteorologia, la climatologia, en la nostra forma de percebre la realitat. I això, refranys, frases populars, costums, això la veritat és que personalment ens agrada moltíssim. I anem a fer avui, Enrique, un poc de trànsit, no?, entre febrer i març, no?, entre eixa primavera que comença a assomar-se, encara que encara queda per a que oficialment entrem en eixa estació, i l'hivern que encara perdura.
Sí, de fet, jo evidentment no vaig a donar-me les d'erudit de refrans i dites, perquè no en sé només uns pocs, ni ha, això és un tema quasi inacabable, no?, però sí que crec que és un tema bonico i que, a més, en esta, en este segon part de febrer, en el part de febrer a març, hi ha uns quants que, tant en castellà com en València, que poden ser prou divertits, no?, al respecte. Divertits més que científics, ni que dir-lo, però divertits sí que són. Tenen alguna base de vegades, no? No sempre, no? N'hi ha... Febrer té prou fama, per exemple, de ser un mes prou boig, no? De fet, li se diu en castellà algo així com febrerío loco con sus días 28, no? Que fa referència al fet este de que és un mes més curt, en realitat és un mes de transició. Tu acabes de comentar en cert, fins a cert punt, això de que anem a passar, que encara queda per arribar la primavera astronòmica. De fet, la primavera meteorològica acaba de començar avui, dia 1 de març, perquè en climatologia no podem mesurar les coses per dies, per mesos partits, tenim que mesurar-les per dies, per mesos complets, i perquè en realitat els mesos d'hivern són desembre, gener i febrer. Març ja es considera complet un mes de primavera. El que passa és que la primavera astronòmica sempre arriba al 20 i tants, i a més també que la primavera meteorològica, és a dir, que el comportament del temps, no del clima com a mitja, sinó del temps, està completament loco i pot fer-nos dies d'hivern en març, en abril i quasi a principis de maig, per tant, hi ha que tindre-ho en compte, no? I a partir d'això, les referències són divertits, no? I tornant al tema de febrer, no? Jo també sentia per ahir dient, com va fer la nevada de gener, diuen que les cabanyoles diuen que encara queden dos o tres nevades. Suposo que ho haurà sentit, perquè es diu, va córrer ni sabeu per ahir. Bueno, la de febrer de moment no l'han acertat, i aquestes famoses històries de que com ha caigut una, cabran dos o tres, pues no. Ha caigut una i ja veurem si hi ha alguna. I gràcies, i per ser intensa, no? Això és una altra qüestió. Però sí que n'hi ha un altre refrany, que l'altre dia em va comentar un amic molt, molt divertit, no? A respecte de pronosticar el test de febrer, algo així com que dia en febrero hace justo el tiempo contrario de en enero, que és una forma de no dir res, perquè és una forma de dir, bueno, però que de fet este mes enguany s'ha complit, no? Per què? Perquè en gener va ser en general, sobretot la part central, una rebolica total i absoluta, i després febrer, en alguna que altra en surt, però poquet, no ha sigut un mes que hagi tingut quasi res digne de destacar, no? Per tant, per això ha sigut un més o menys s'ha complit. També està el tema de la Candelària, que és una cosa de febrer i que té que veure també la famosa, com es diu, el bitxo este de la marmota, no? Esta,
sí,
la marmota esta de Phil, de Estats Units, que l'altre dia en comptaven que té un 40% d'encert, i pues ja és poquet, no? Perquè per lo menos podria tenir un 50, perquè no entenc com pot tenir un 40, si només està despert o dormit, no? I respecte a lo de si la Candelària riu, l'hivern és viu, si plora, l'hivern és fora, no té... A veure, té una base numèrica mínima. I és que és lògic pensar que com el temps sempre va donant passos avant i enrere, és lògic pensar que si encara, diguem que nota que l'hivern està prou fortet en aquesta època, vol dir que igual ja no li queda molt, no? Pot ser que sigui així. I mentre que si el diu, no, si rius que l'hivern, si plores que l'hivern és fora, en el sentit este d'això que estic comentant, no? De que a lo millor pues, ja el que vinga pues, serà un temps més tranquil. Però que si riu, l'hivern es viu. Per què? Perquè dius, pues, si encara no ha vingut, encara el vindrà i, el, entre cometes, el fotrà i el vindrà una gelada que el puga molestar, per exemple, amb les des que parlàvem fa 15 dies, que són diguem que l'arbre més perillós sempre en aquesta època de l'any. Per tant, pues, això és un poc la base que té, no? Aquesta base estadística, que com a estadística que és, de l'obre no funciona sempre. Això, diguem, pel que respecta a febrer, el que hem passat fins ara. Respecte a març, n'hi ha alguns, no?, prou curiosos, no?, al respecte de... Ja saps que n'hi ha un en castellà molt repetit, que és això de si marzo, mallea, mayo, marcea. Uh-huh. També té sentit, no?, també té sentit, torna a dir, relativament. Jo haig de pensar que si en març el comportament del temps és quasi el que ens correspondria a maig, que de vegades ha passat últimament, i com sempre el temps fa anades i tornades, cosa que com el refrany està dient-nos que no és una cosa d'ara, sinó que tota la vida el temps ha estat loco, que és el que es diu, si fa una cosa de maig, encara després vindrà maig i farà el contrari, no? Farà un temps més propi de març. Per tant, pues, un poc d'eixa base, torna a dir, base estadística de l'observació dels agricultors i ramaders sobretot, que per supost com a base estadística de vegades funciona quasi sempre, però no sempre funciona com a tal, no? I també hi ha un altre bonico, això de març, algo així com març ventós, i abril plujós, fan a maig pues, florit i fermós, no? En castellà o en valencià rima de les dues formes, per tant el podem dir de les dues formes, i bon, té un poc el sentit de que març és un mes popularment conegut com un dels mesos amb més vent de mitja a l'any, i és interessant que faça vent, per exemple, per als arbres que comencen a florir, per a la floració es idoni el temps ventós, perquè afavoreix la polinització, mentre que després, si l'abril ve ja plujós, pues, aprofita per a quallar més fruits, per a desenvolupar-los bé, i al final pues, el que puguem tindre en maig és un paisatge ben bonic, no? Per tant, pues, també té un poc ixa relació, no? Per tant, això són algunes de les coses que podem dir d'estos, d'este pas, d'esta transició de l'hivern a la primavera, tenint en compte sempre que una cosa és el clima com a comportament mitjà de l'atmosfera i altra cosa és el temps, que el clima està, no està tan loco com el temps sempre està loco perquè el temps, jo sempre ho dic, no? Estem en un clima en el que el dia més fred de l'estiu pot fer més temperatura que el més càlid de l'hivern. No sé si m'explico. Sí, sí. És a dir, podem tindre a ple juliol un mes en què va passar de 20 de màxima? Perfectament. Podem tindre en gener un dia que tingués més de 25 graus? Perfectament. Com a dies. Com a dies al final no és, però com a dies sí. I això és el que marca un poc el nostre clima temperat. No això que es diu, no, templado és que ni frío ni calor. Pues no, templado és que una cosa o l'altra. I la primavera i la tardor també són estacions iguals, no? Tenen comportaments mixtes d'una època i de l'altra, no? Per tant, buscar el punt justet d'equilibri no sempre és fàcil.
Uh-huh. El que volem així és veure com al llarg del temps les dites populars, els refans van agafant eixa part de saviesa popular, de vegades avalada per dades o fets científics, altres simplement per l'imaginari col·lectiu que també fa possible que es constituïm com a societat, com a comunitat i com a poble.
Exacte.
Enrique Molto, moltíssimes gràcies.
Vinga, vosaltres.
Així tanquem aquesta edició d'Arrel en 15 dies. Ens tornem a trobar així, a la ràdio. Bona vesprada.
Plovia aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortia ella de casa perquè vull, perquè tinc ganes...